els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Matrícula oberta.
Cada dimarts obrim matrícula oberta amb Blanquerna Universitat Ramon Llull i de tant en tant aprofitem per parlar de la importància de la coeducació i avui ho fem amb la Berta Aznar, mestra d'educació primària i psicòloga, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i l'Esport, Blanquerna Universitat Ramon Llull. Hola, Berta.
Bon dia, bona tarda ja.
A que ja has dinat?
No, ara no.
I llavors...
Però bueno, que a partir de les 12,
sí?
Ja és la tarda. Jo per això dic bona tarda.
A veure,
no sé què s'ha de dir, Olga.
Jo el meu criteri és si has dinat, bona tarda. Però clar, a veure, si són les 6, si són les 18 hores, diríem, i no has dinat, doncs...
També és bona tarda.
També diria bona tarda.
Clar, però és un criteri, bueno, flexible, no?,
sí,
a adaptar.
Que no s'acaba de saber. Bé, dèiem, avui, bon dia, bona tarda, el bon dia serveix per sempre i la tarda, doncs, ja és, com tu deies. Avui volem centrar-nos en un estudi que, d'entrada, ens ha sorprès... Ens ha sorprès perquè no ens ho esperàvem i que té a veure amb aquesta percepció negativa d'una part dels adolescents i joves sobre el feminisme. Hi ha un estudi que es titula Culpables fins que es demostri el contrari, percepcions i discursos d'adolescents espanyols sobre masculinitats i violència de gènere. Aquest és el títol de la recerca duta a terme pel Centre Reina Sofia de Faig Joventut i la principal conclusió és que creix un sentir antifeminista i el discurs negacionista de la violència masclista entre els adolescents espanyols. Com pot ser? A tu et va sorprendre quan et vas assabentar?
Bé, a veure, em va sorprendre negativament, però vaja, sí que són coses que es van percebent, no? I es anava veient que, bueno, que existeix aquesta perspectiva antifeminista, que negacionista de la violència cap a la dona, negacionista de les desigualtats entre els homes i les dones, entre els nois i les noies. Per tant, em va sorprendre negativament que les xifres fossin aquestes, no? I que un estudi realment hagi constatat això. Però vaja, ens ho podem imaginar que hi ha un sector de la població que no és tampoc majoritari, però sí que, bueno, força ampli, no? Com que perquè ens preocupi que estigui succeint això.
Clar, perquè segons l'estudi, tot i que el 46,5% dels joves s'identifiquen amb el moviment feminista, els darrers 5 anys ha crescut aquest moviment antifeminista, que consideren que el feminisme imposa un pensament únic. Per si ara algú està pensant, però a veure, el feminisme exactament què és? Ens ho pots recordar?
Sí, i també el feminisme, bàsicament, el que fa és cercar la igualtat entre els homes i les dones a través de l'anàlisi de la realitat social, tant actual com passada, no?, a nivell històric, amb l'objectiu de promoure un futur més just per a tothom. Bàsicament, cerca la igualtat. El que passa que quan cerquem la igualtat, moltes vegades això implica, doncs, una pèrdua de privilegis en el grup que havia mantingut aquesta desigualtat o que s'havia mantingut en el grup privilegiat fins al moment, no? Aleshores, evidentment, doncs això genera resistències.
Per tant...
Per una...
Que podríem pensar que, bé, qui perd privilegis, que en aquest cas són els homes, no? Si la societat fos feminista i tothom tingués els mateixos drets, ells perden privilegis i tot i que en principi la igualtat és millor per tothom, potser d'entrada són reacis. Però també hi ha dones que són contràries al feminisme?
Sí, i tant. Sí, també existeix això. També hi ha dones que en el seu rol de subordinació, diguem-ne, per entendre'ns, se senten còmodes o realment, bàsicament, han interioritzat que aquest és el seu rol, s'hi han acostumat i els hi està bé. Sí, clar, sí. Hi ha dones també, hi ha homes i hi ha dones, igual que també hi ha molts homes feministes, aliats feministes que també cerquen la igualtat. És una qüestió dels rols que tenim interioritzats i el nivell de conformisme que tinguem amb aquests rols. O sigui, un sector de la població, diríem, majoritari, que busca la igualtat i que cadascú siguis home o siguis dona, no? Doncs et puguis desenvolupar amb plenitud en totes les àrees de la teva vida, però doncs, encara hi ha sectors més reaccionaris, no? Amb una visió doncs, més tradicional, diguem-ne, però tradicional des de la perspectiva... Bueno, hi ha coses tradicionals que estan bé, també, eh? Però mm-hmm. algunes doncs, potser hauríem d'anar-les deixant enrere. És a dir, que cadascú sigui lliure de fer amb la seva vida el que vulgui, però intentar lluitar contra aquests condicionants que fan que ens costi moltes vegades, sobretot a les dones, doncs, poder trencar certs sostres que històricament ens han mantingut en aquesta posició més ara... poc privilegiada.
Val, ara ja tenim clar què és el feminisme. Què hauríem de considerar que està al pol oposat? Què és el contrari del feminisme?
Doncs, bàsicament, diríem que seria el contrari de cercar la igualtat o de promoure la igualtat. Per tant, volem mantenir la desigualtat estructural que encara a dia d'avui existeix entre els homes i les dones i també entre les relacions que estableixen entre ells. Per tant, estaríem doncs, parlant d'una visió masclista, d'una visió més patriarcal, sobre el que encara a dia d'avui se sustenten les relacions entre els homes i les dones. I seria bàsicament, el contrari del feminisme seria essencialment acceptar que les pautes de socialització siguin sexistes i diferenciades pels homes i les dones, amb l'objectiu de mantenir doncs, aquestes diferències entre els uns i les altres.
Mm-hmm. En aquest estudi, Culpables fins que es demostri el contrari, del Centre Reina Sofia de Faig Joventut, una de les conclusions principals és que creix aquest sentit antifeminista. I és un tema que a vegades havíem, tot i que ens sorprenia, com dèiem, negativament, havíem parlat. Sembla que cada vegada hi ha més gent, més persones que són feministes, però que, per contra, que hi ha com un moviment que està just al pol oposat. El que està passant és que es polaritzen les posicions, que hi ha molta menys massa al centre?
Sí, crec que en certa mesura sí que es poden polaritzar les posicions, que els motius que he explicat abans, però precisament per això és tan rellevant poder remarcar que la teoria feminista parteix de l'anàlisi que han portat a terme, essencialment dones, perquè vas dir que essencialment han estat dones, al llarg de més de 3 segles, sobre les desigualtats, i no només les desigualtats, sinó l'origen social i cultural d'aquestes desigualtats, no? que és el que realment podem canviar i és el que perpetua que hi hagi aquestes diferències. I deixar clar també que el feminisme, jo penso que això és un factor important també, deixar clar que no té res a veure amb algunes pseudoteories que estan sortint actualment, que es volen, bueno, que es posen sota el paraigües del feminisme i que s'autodenominen feministes, però que no tenen res a veure amb això. No? Són altres teories, altres idees o creences que no tenen res a veure amb la... Bueno, estic parlant doncs això, no? Aquestes teories que diuen que el sexe no existeix, que cadascú el pot escollir, que el sexe ens l'assignen aleatòriament al néixer, totes aquestes coses, evidentment això també desperta, doncs hi ha gent que sent, ho identifica amb el feminisme, que no té res a veure, i se sent molt allunyat d'aquestes idees.
Mm-hmm. El punt de partida de la conversa d'avui, Berta, és aquest estudi sobre els joves, per tant estem parlant sobretot dels joves, però aquest discurs del pensament únic, de dir que el feminisme el que fa és imposar un pensament únic, de negar la violència masclista... Diríem que és un dels leitmotivs de l'ultradreta, no? De Vox, que nega la violència masclista i que passen a dir-li violència intrafamiliar. Per tant, és un discurs que coincideix molt.
Sí, 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 absolutament. La dreta, l'extrema dreta especialment nega que existeixi aquesta violència cap a les dones i, per tant, els nega el dret a ser protegides d'aquesta violència específica que les xifres i les dades mostren que existeix. No? Es posen una bena als ulls, es tapen les oïdes davant d'aquestes xifres, xifres d'agressions sexuals, de violències masclistes, d'assassinats, no? Que són flagrants. Però, bueno, doncs, evidentment, hi ha aquesta negació i això també té un impacte en els més joves.
A Amb la Berta Aznar, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, estem parlant de coeducació, de feminisme, arran d'aquest estudi Culpables fins que es demostri el contrari, percepcions i discursos d'adolescents espanyols sobre masculinitats i violències de gènere. I et volia preguntar per aquesta relació entre coeducació i feminisme, perquè quan parlem amb tu sempre diem que dediquem la secció a la coeducació, però quina relació té aquesta coeducació amb el feminisme?
La coeducació parteix de l'anàlisi feminista que mostra l'existència d'aquestes desigualtats encara a dia d'avui. I l'objectiu de la coeducació és fomentar relacions més justes i igualitàries entre els nens i les nenes perquè en un futur puguin viure unes vides més plenes i més lliures. Aleshores, la coeducació seria l'aplicació de la teoria feminista a les escoles i a les aules, bàsicament. Podríem parlar també de coeducació en l'àmbit de familiar, però específicament el terme es refereix en l'entorn escolar.
Mm-hmm. A mi em sorprèn que quan tu parles de promoure un futur més just, no?, que cerca la igualtat, em pregunto com pot ser que hi hagi un tant per cent considerable de joves que siguin contraris a aquesta idea. Se suposa que no els hi han explicat bé què és el feminisme, que no els han coeducat, que no entenen el que implica?
Bueno, encara hi ha moltes mancances, eh? És a dir, també moltes vegades el que senten a casa o als mitjans o a les xarxes socials que els hi ressona en certa manera, però és difícil que algú que a casa, no, l'han educat en la igualtat tingui aquestes idees tan contràries al feminisme. És molt difícil. I si és així, doncs alguna cosa s'està fent malament a diversos nivells, no? Quan ens trobem amb això, et deia, no?, que aquests resultats són preocupants. Són preocupants perquè alguna cosa estem fent malament que segurament haurem de poder gestionar d'una altra manera des dels diversos àmbits o els diversos agents educatius, sense dubte.
Mm-hmm. I tu ets optimista? Creus que això es podrà gestionar i revertir, tenint en compte que ara hi ha diverses comunitats autònomes, molts ajuntaments, on Vox, que dèiem que justament té aquest discurs antifeminista que nega la violència masclista, té poder?
Jo sempre us dic que jo soc optimista, però també, bueno, la realitat s'imposa, no? I estem veient aquesta situació a diverses comunitats autònomes que és preocupant i que dificultarà els avenços feministes sense cap mena de dubte. Bueno, com sempre diem, no? És una mena de pèndol que anem d'una banda a l'altra i ara, malauradament, sembla que toca anar cap a aquella banda en què el feminisme i molts altres aspectes que tenen a veure amb la justícia social, doncs es veuran malmeses segurament. Estic convençuda que això es podrà revertir. Segur que sí.
Que bé. I tot i que ens trobem aquestes traves, a veure, digue'ns, com se suposa que s'hauria de revertir o que es podria seguir avançant cap al feminisme i que cada vegada aquest tant per cent de joves antifeministes vagi minvant i sigui més insignificant?
Doncs, a veure, realment, com sempre comentem, no?, el paper de la família és cabdal, és el primer context de desenvolupament dels infants, és on ells capten les relacions que es donen entre el seu pare, la seva mare, o les germanes, els germans, no?, en funció del sexe, i per tant és un nucli importantíssim de desenvolupament on treballar tot el que té a veure amb la igualtat. És molt important, és on s'assenten les bases que després es podran seguir treballant, doncs, a l'escola i amb altres espais. Però la família és importantíssim. És important fer-vos veure que el feminisme no culpa ningú, només assenyala quina és la realitat, que hi ha una desigualtat laboral entre homes i dones, hi ha diferències en els sous, manca de corresponsabilitat a la llar, i en casos més greus, doncs, un percentatge altíssim d'agressions a nenes, a noies i a dones, no? I que això s'ha de poder assenyalar des de la família, que es pugui mostrar aquesta realitat i que aquesta situació té l'origen en la minusvalorització de les nenes, les noies i les dones a la societat. O sigui, fer aquest pont és crucial, és molt important. I a l'escola, doncs, en la mateixa línia, tenint en compte que l'escola és un entorn privilegiat per poder debatre, discutir, analitzar casos, promoure el pensament crític. I és cert que això a vegades genera resistències, perquè se't pot, no? L'alumnat adolescent se't pot rebel·lar, no? Un grupet. Però és un espai molt ric de diàleg. I una bona mestra, un bon mestre, sabrà aprofitar-lo. I, per tant, és importantíssim també treballar-ho des dels centres escolars, des de totes les etapes educatives, de fet.
Ara, quan parlaves de l'entorn familiar, deies no només pel que se'ls diu, per tant, també pel que es fa als pares amb cadascun dels seus moviments o cadascuna de les seves accions, amb el que fan, no? Amb qui, com es reparteixen les responsabilitats a casa, qui recull més els nanos de l'escola, qui els porta, qui es fa càrrec de les matrícules, qui compra els llibres, qui s'encarrega de tot aquest univers de les criatures, si no es comparteix, encara que els diem que tant nens com nenes han d'esperar a la taula, que s'han de fer el llit, que han de ser responsables, potser alguna cosa els grunyolarà, no?
I tant, sí. Pares i mares han de predicar amb l'exemple perquè és realment el missatge que més els arribarà. Si només tot es queda en paraules, no?, de com han de ser les coses, com han de canviar les coses, però els infants no veuen aquesta realitat, aquests canvis, aquesta igualtat a les seves llars, difícilment a la seva vida adulta podran aplicar aquests pensaments, no? És una qüestió de veure l'exemple i d'interioritzar models igualitaris, i això és bàsic, és importantíssim.
Ara que deies això dels canvis, estava pensant en temps lliure, no sé com m'he anat al cinema, i estava pensant en Indiana Jones i com ara la pel·lícula que es va estrenar la setmana passada, no? la cinquena, la que tanca la saga, dimecres es va estrenar i sempre havíem vist un Indiana Jones acompanyat de personatges masculins que eren els que tenien el pes i els femenins bé, eren potser més uns acompanyants, i aquí ens trobem amb la seva fillola que també és, que té molta presència, per tant sí que els canvis van arribant, que els veiem al nostre voltant, però també la ficció, que és moltes vegades un reflex de la nostra societat, evidencia que cada vegada hi ha més dones que són protagonistes, dones que poden ser, tenir la veu cantant, tot i que aquí, en el cas de l'Indiana Jones, és ell qui ha de seguir sent el protagonista, però que si ens fixem en el cinema, en les històries, en la literatura, també ens mostra com va evolucionar la societat.
Sí, està havent molts canvis positius en literatura, cinema, i ens estan mostrant models diferents. Encara l'imperant, no? És l'home generador d'aventura, d'acció, i el rol de la dona acostuma a quedar en una posició més secundària, però és cert que cada vegada ja està havent molts canvis en positiu amb això, dels que ens hem d'alegrar, també en els dibuixos que miren els infants, cada vegada apareixen més noies com a protagonistes, no només princeses, sinó diversos models de noia o de dona, i per tant això és molt, molt positiu, tenir això, doncs, altres rols, altres referents en els que emmirallar-se amb un rol de protagonista activa, de l'aventura i del que va succeint. No sabia allò de l'Indiana Jones, però me l'apunto, Olga, sempre m'aportes novetats per poder veure-les i poder reflexionar des d'aquesta perspectiva feminista. No sé si coneixeu el test de Bechdel.
No.
És un test que es va... Jo crec que el van crear a països nòrdics, diria que a Suècia, per tal d'avaluar el rol de les protagonistes a les pel·lícules, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, s'avaluava una sèrie d'ítems, entre els que estava, doncs, apareixen dues dones soles durant més de no sé quant temps en escena, la dona té un paper protagonista, les dones que parlen entre elles no parlen d'homes, no? Tot això són coses que puntuarien en positiu, no?, de protagonisme de les dones, i realment poquíssimes pel·lícules sobretot pel·lícules més comercials, perquè ens entenguem, passen aquest test perquè realment el rol de les dones sempre acaba ser el rol de mujer florero i poc, bueno, poc protagonistes, generen poca aventura i bueno, això ara mateix s'estan fent altres estudis que està canviant bastant, no? Que les dones comencen a tenir ja un paper per elles mateixes i no en funció del rol del personatge masculí, que és el protagonista. Per tant, bones notícies amb això.
Justament, la Phoebe Waller-Bridge, que és l'actriu i guionista que aquí fa d'actriu, que és la que fa de fillola del Harrison Ford, de l'Indiana Jones, ella és també la guionista de sèries com Killing Eve, on les protagonistes, sobretot, són dues dones, o també és la guionista i la protagonista de Fleabag, on ella és la protagonista absoluta, tot i que hi ha altres personatges femenins i masculins que es mouen a la seva òrbita. Per tant, tenim més exemples on ella és bé, un exemple a seguir. Ara, també com tu deies, sóc optimista, però és veritat que hi ha una realitat que tira cap a l'altra banda, no? Igual que teníem aquest grup de joves que creix el seu sentiment antifeminista, i és que una pel·lícula com el Buzz Lightyear, de Disney, que als Estats Units s'havia prohibit perquè o havia hagut molta polèmica perquè dos personatges de dibuixos d'aquesta pel·lícula es feien un petó, són les mares d'una criatura i es fan un petó que deu durar, no sé, 15 segons, és que no deu durar ni a 15 segons. També a Espanya, un poble de Cantàbria, crec que va ser ahir o abans d'ahir, es va prohibir que es projectés la pel·lícula perquè semblava que era ofensiu. Per tant, tot i que es pugui ser optimista i que per una banda, segons com en quina part de la nostra realitat ens fixem, podríem dir, ah, no, doncs sí, mira, estem una societat més feminista, hi ha dones protagonistes, tal, però per una altra banda, hi ha qui es tira just la corda pel pol oposat.
Sí, els canvis són lents i a vegades hi ha alguns aspectes que juguen en contra d'aquests canvis i hi ha moltes resistències, però els estem veient, no? A poc estem veient aquests canvis, fem dues passes endavant, potser una enrere, però la cosa sembla que va millorant en quant a temes d'igualtat, feministes, de justícia social, diversitat, etcètera, etcètera, amb la qual cosa penso que estem evolucionant en positiu, malgrat les resistències que ens anem trobant.
Mm-hmm. En el nostre dia a dia, tant si tenim fills com si no tenim, com si tenim nebots, què podem fer per contribuir? Bé, podem fer infinitat de coses, no? Però així, no sé, si haguessis de quedar-te amb dues, tres, què hem de tenir molt presents per contribuir a aquesta societat més justa i més feminista, què podríem fer?
Sobretot, sempre remarco molt el tema dels estereotips de gènere. Ajudar els infants a discernir quines són les expectatives, que s'esperen dels nois i les noies i com hem de poder, no?, rebel·lar-nos amb això. I penso que això és bàsic, perquè a partir d'aquí és on es generen aquestes diferències, no? El poder entendre que els nois poden fer coses que a vegades s'han atribuït sempre a les noies, com pot ser ballar, o les noies poden fer coses que s'han atribuït sempre als nois, com pot ser anar amb monopatí, ara poso exemples molt, molt simples, eh? Mm-hmm. Però ajudar-los des de les coses que entenen els nens a la seva primera o segona infantesa, i a partir d'aquí anar-los ajudant a entendre doncs, quines conseqüències això d'anar diferenciant entre com han de ser els uns, com han de ser les altres, com han de tractar els uns a les altres als uns, no? Intentar ajudar-los a tenir una capacitat crítica, capacitat de pensament crítica, de no acceptar tot el que els hi vingui com a que és el que toca, sinó que, bueno, que moltes coses es poden qüestionar, es poden capgirar, es poden flexibilitzar i que ells tenen, doncs, que tenen molta força en aquest sentit, no? Com a futures generacions per crear aquests canvis tan necessaris encara a nivell social.
Doncs ho tindrem present. Berta Aznar, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltes gràcies per la secció d'avui, per haver-nos ajudat al llarg de tota la temporada a reflexionar i a contribuir en aquesta societat més feminista i més justa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Adéu, bon estiu.
Adéu, igualment. Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.